Excel cada dia al matí amb nosaltres.
Què faria Bogart avui? Seria un arquetipus de masculinitat o és un... Vaja, o és un record de pares, mares, avis o àvies? Xavier Mirament, bon dia i bona hora.
Molt bon dia, Vicenç.
Bogart, què seria avui? Un anacronisme?
Seria una reinvenció que avui segurament ho interpretaria doncs, un altre tipus d'actor, segurament Matthew McConaughey o George Clooney.
Fumaria o no fumaria?
Doncs avui en dia aquest és un aspecte molt criticat. En alguns aspectes s'intentaria doncs, reconduir això amb altre tipus de consum.
D'acord. Beuria o no beuria?
Sí, James Bond del Daniel Craig continua bevent molt.
Bevent, però segurament no beuria tant com Paul Newman a Buscavides, que es passava tota la pel·lícula amb el vas de whisky a la mà. El Clint Eastwood de Harry el Sucio, avui què?
Avui doncs s'ha reconduït amb una persona doncs sentimental, tot i que públicament intenta doncs amagar-se, per exemple, pensem en el Gran Torino, el gran personatge que va interpretar.
Sí.
I és una persona sensible, una persona que està fet a si mateix, continua sent individualista, però es desprèn tota una sèrie d'aptituds que segurament el Harry el Sucio doncs, no el tenia.
D'acord, o fer-se si mateix continua sent un valor social, eh?
Sí, l'heroi clàssic hollywoodiense continua sent una persona singular, pragmàtica, individualista, enginyosa, però en els últims temps ha incorporat tota una sèrie de valors que espero doncs, que parlem.
Uh-huh. El Harrison Ford d'Indiana Jones?
Harrison Ford d'Indiana Jones és un referent, és un emblema, és una icona. És l'antiheroi pur, és un professor d'universitat que decideix doncs, emprendre les seves pròpies aventures per tal d'intentar trobar allò que està amagat, allò que és desconegut i intentar doncs, trobar-se a si mateix també entorn a aquestes aventures que emprèn.
No. O James Bond de Sean Connery?
El James Bond de Sean Connery l'altre dia estava veient alguna pel·lícula que va fer i realment és el clàssic, és el patró clàssic. El Ian Fleming quan va escriure les seves novel·les va partir d'un esquema doncs, que ha funcionat fins a dia d'avui i que cada un dels actors que l'ha anat interpretant al llarg dels anys doncs, ha incorporat doncs, diferents matisos que s'adonaven doncs, en la societat d'aquell moment. El Sean Connery de James Bond era un personatge doncs, fet a finals dels anys 60, durant els anys 70, que era una persona doncs, narcisista, segura, que feia les aventures doncs, de forma que no suava la samarreta, en certa manera. En aquest sentit no té massa a veure amb la nova versió de James Bond, que és el que interpreta Daniel Craig.
La masculinitat avui, és clar. Diguem-ne que des d'un punt de vista estètic ja respon un cànon bastant diferent que la de fa 30 anys, 40 o 50, no?
Sí, la visió, el concepte de masculinitat ha entrat en crisi i també s'ha reinventat i llavors doncs, ha incorporat aquest model doncs, tota una sèrie de valors, segons el meu punt de vista, molt més humans, molt més sensibles, molt més interiors, que els herois clàssics doncs, no incorporaven.
El cinema marca tendència o el cinema d'alguna manera recull el pols de la societat?
Considereu que és un procés recíproc, és a dir, Hollywood com qualsevol forma, com a qualsevol indústria, el que té és observar quines coses funcionen, estar atent doncs, allò que com és la societat que es troba en aquests moments per tal de vendre'ls de forma millor el producte que genera. Llavors penso que és un diàleg que s'estableix, que no només és allò que marca tendències, sinó també escolta quines són les noves tendències i ho reincorporen els productes que presenta l'audiència.
La masculinitat és ara més jove d'edat?
Hi ha de tot.
Bé, per aquells avis o àvies que deien, era un galant, i el galant era sempre algú, com a mínim, amb una certa maduresa ja. I ara cada vegada no sé si s'ha anat rejuvenint l'arquetipus de masculinitat o no.
Hi ha de tot. Ara sí que és cert que la joventut s'ha imposat, no només en el cinema, sinó també en la moda, en la televisió, en la publicitat, i sí que és un valor que sembla que sigui indispensable avui en dia. No obstant, i malgrat això, continua havent referents amb certa edat, més de 40 anys, sobretot en homes, amb dones, doncs, en aquest sentit hi ha polèmica, perquè sí que és cert que en l'actualitat de Hollywood hi ha molts actors que es pronuncien a favor, doncs, que hi hagi més papers per actrius de certa edat, de més de 40 anys, per tal de que aquesta feminitat, doncs, també sigui interessant, i que realment és interessant. Llavors, si existeixen antiherois amb més edat, també apareixen, doncs, en pel·lícules com, per exemple, el mateix James Bond, el Matthew McConaughey, que interpreta Interstellar, doncs, a un pare que té la seva filla, té un parell de fills, i s'ha d'embarcar en una aventura que el porta, doncs, fins al punt més llunyà de la galàxia, on la gran magnitud de la història també té el seu interès, doncs, amb la relació que guarda amb la seva filla, amb la Murph, i amb tots els sacrificis que ha de fer com a persona.
Agafem, per tant, aquí l'heroi en la versió més humanitzada.
Exacte. Com hem comentat abans, l'antiheroi incorpora tota una sèrie de valors, una sèrie de valors que avui ha d'adoptar als homes, i que el Hollywood el que fa és mostrar-ho en pel·lícules com aquesta, que em sembla que és un exemple molt clar i un exemple il·lustratiu del gran valor que té l'excel·lència masculina, com és la que interpreta Matthew McConaughey en Interestel·lar.
De com s'entén avui, no?
Exacte.
Perquè, és clar, ha fet més Nespresso per George Clooney que el cinema per George Clooney, en aquesta imatge de masculinitat, en aquesta imatge de...
George Clooney, la història de Nespresso és molt peculiar, però George Clooney, evidentment, és un dels actors, directors, productors, guionistes més importants de Hollywood. Té una trajectòria completament indiscutible i ha treballat amb els millors, a més. Llavors, la seva figura com a cinèfil i com a persona que forma part d'aquest negoci és inqüestionable. Més enllà d'això, l'anunci de Nespresso sí que és cert que amb l'impuls que li va atorgar a George Clooney des del seu primer anunci, que ja deu fer, doncs, 6, 7 anys, 8 anys...
És que ha quedat indissolublement lligat, eh?
Sí. La marca de l'actor...
És l'home del cafè, eh? I és l'home de prendre el cafè d'una determinada manera...
Exacte. El concepte de prendre el cafè en càpsula, de forma, doncs, amb estil, amb tot aquest encant que té el George Clooney, tot aquest carisma, doncs es va associar de forma molt intel·ligent per part de la marca a un actor carismàtic que tothom, o la majoria de persones, els hi cau molt bé, siguin homes o dones, i llavors, doncs, a partir d'aquest vincle doncs s'ha establert com un diàleg que cada any arriba a les televisions de tot arreu, i que tothom, doncs, a part d'aquest punt de humorístic que té George Clooney de no prendre's a si mateix en seriosament, tot i que diu moltes coses molt interessants i molt crítiques moltes vegades, doncs ha fet, doncs, una combinació molt, molt lucrativa pels dos i també molt interessant.
A partir del que ens deies fa un moment... És clar, el prototipus de masculinitat ha d'agradar també als homes per caure bé a tothom, com el prototipus femení ha d'agradar també a les dones perquè caigui bé a tothom?
Els prototips han de ser matisats. És a dir, una pel·lícula... Avui en dia s'estrenen també pel·lícules que utilitzen arquetipus de masculinitat i feminitat que no surten massa del model, i llavors, doncs, s'estableixen un nivell d'empatia amb l'espectador, sigui masculí o femení, molt determinat i molt limitat. Els personatges que a mi més m'interessa estudiar o analitzar, o que possiblement em sento més identificat com a persona, són aquells que incorporen tota una sèrie d'actituds, doncs, més disconformes amb l'estatus quo de poder establert, i també, doncs, que es qüestionen tot aquest entramat social que moltes vegades es veuen involucrats i que intenten respondre o contestar de la millor forma possible.
Vaja, que aquí agafaríem des de James Stewart a les pel·lícules de Frank Capra, a Caballero sin Espada, enfrontant-se al poder establert des de la seva cadira en el Congrés nord-americà, fins a Gregory Peck a Matar un ruiseñor, que era l'ídol i l'heroi dels seus fills, enfrontant-se, diguem-ne, en aquest món tan dur i tan pervers a vegades, És a dir, aquest seria més aviat el, no sé si dir l'arquetipus o la visió de l'heroi humanitzada que creus que val més la pena posar en valor.
Correcte. Correr en paral·lel en la crisi de valors que s'ha establert socialment, ho veiem cada dia en les notícies, la crisi política, els casos de corrupció, l'economia, hi ha molts camps estructurals dins de la societat que es qüestionen, que no s'aguanten o que s'haurien realment de replantejar seriosament estructuralment i que, en aquest sentit, els personatges d'antiherois que apareixen en les pel·lícules de Hollywood ben elaborades doncs són resposta a aquesta societat doncs, convulsa. I ells intenten doncs, contrarrestar dins de la seva personalitat singular doncs aquests reversos que es veuen involucrats a ells com a integrants d'aquesta societat.
Ens agafem aquests valors. Dèiem, un home fet a si mateix és quelcom perenne en el temps perquè a tots ens agrada no sé, contemplar la història d'algú o d'alguna que pugui dir que s'ha fet a ell mateix o a ella mateixa a base d'esforç, de tenacitat, de dedicació, de sacrifici, de tots aquests valors, diguem-ne, que tenim, no sé si dir més o menys idealitzats, que no sempre apliquem, però que ens agrada, diguem-ne, d'alguna manera, llegir de part dels altres, no? A partir d'aquí, què més hi ficaríem? Un valor solidari, un valor...
Els valors que un dels aspectes més singulars o més especials d'aquest tipus de personatges és que tampoc no intenten atreure amb el seu carisma, però tampoc intenten dir...
No intenten alliçonar, vaja.
Exacte, perquè si no l'espectador ho veu i diu, ostres, intenta vendre amb la moto. I per això hi ha altres actors socials. Llavors, el que representa el personatge en aquestes històries és un estímul. S'utilitza com a símbol per tal de representar tota una sèrie de coses que segurament les persones en el seu grup social doncs, no tenen aquesta iniciativa, no tenen aquesta capacitat de rebel·lió, de rebel·lar-se i dir un no contundent. Llavors, més que una figura que pretén alliçonar, és més una figura que s'ha de buscar com a símbol per tal de que les coses canviïn i vagin a millor.
Com a símbol a partir de les seves accions? De les seves maneres de fer?
Les seves maneres de fer són les seves accions. Moltes vegades veiem que aquest tipus de personatge mantenen una relació tensa amb la seva estructura, amb els seus grups, que fins i tot ells formen part, o fins i tot amb els seus caps, que tenen un grau superior d'autoritat que ells mateixos.
D'acord, en algun moment ho exposes. És clar, en principi, els herois no han de fracassar mai. I ara, molt probablement, tenim herois que entren en l'àmbit del fracàs, que fracassen, vaja, directament.
Correcte, podem veure molts exemples, una altra vegada reincidint amb la interpretació que fa Daniel Craig de James Bond, és un personatge que tot i que parteix del model de Liam Fleming del personatge que va crear ell, sí que és un actor doncs, que no arriba a tot, no ho aconsegueix tot, sofreix en molts casos... I en aquest sentit doncs, no és algú completament doncs, que ho aconsegueixi tot de forma fàcil.
De tota manera, no li demanem al cinema la veritat absoluta, no?
No.
Un heroi que no s'equivoqui mai, que sempre se'n surti, i que se'n surti, si pot ser, doncs, ben pentinat, forma part d'aquella ficció, no sé si dir, que assumim o que ja admetem, no? Perquè anem a veure alguna cosa de la qual potser n'agafarem quelcom o potser no n'agafarem res i per tant no sé si ens hi acostem al cinema des d'aquell sentit estricte de la veritat del que anem a veure.
La qüestió aquí, el secret és establir empatia i tu estableixes empatia realment quan tens davant un personatge doncs, que té tota una sèrie no només de virtuts sinó també de defectes. I amb aquests defectes és on imperfeccions defectes és on el protagonista, l'antiheroi, doncs, creix i aconsegueix doncs, les seves fites.
Aquest treball com neix i de quina manera?
El temps de l'antiheroi. Va ser una idea que vaig tenir i vaig decidir doncs, començar a cercar doncs, informació, personatges. A mi m'agrada molt el cinema, per tant això no em va costar massa. I bé, tota una sèrie d'idees entorn al mateix tema, volia fer un treball doncs, d'investigació entorn a aquesta figura I després també doncs, fer un treball narratiu. Aquest respecte a l'altre treball doncs, és molt més narratiu, no està tan encorsetat a nivell acadèmic. I això em va permetre tota una sèrie de reflexions, de cites, que d'altra forma no hagués estat possible. Sí que és cert doncs, que va ser un treball molt representatiu perquè a mi m'agrada molt el cinema i aquest tipus de personatges i llavors, doncs, a part doncs, de ser un repte professional de poder fer una narració d'aquest tipus, doncs, també era una forma doncs, de posar-me a prova a mi i dir doncs, com sóc realment. I a partir d'aquí doncs, escriure'm en tercera persona com són molts d'aquests personatges que apareixen en aquest text.
Més enllà de Matthew McConaughey, algun referent en l'àmbit cinematogràfic per descriure la figura?
Per descriure la figura de l'antiheroi, en aquest text parlo de diferents personatges, podríem parlar des de diferents pel·lícules del James Bond, del James Bond, per exemple, del Tom Cruise, les seves últimes pel·lícules doncs, incorporen tota una sèrie d'elements que fins i tot en el principi de la seva carrera els seus personatges doncs, no tenien i ara en aquestes últimes pel·lícules doncs, veus que és un personatge molt més fal·lible. I Jason Bourne, per exemple, seria un altre cas bastant representatiu doncs, d'un agent del govern doncs, que estava preparat doncs, per realitzar aquelles operacions que no han de sortir a la llum pública i que un dia, donat a un accident que sofreix, doncs, es desperta i llavors es comença a qüestionar-ho tot. I el seu objectiu no només és recordar tot allò que era ell abans, sinó també és intentar doncs, buscar aquesta pau i aquest equilibri que abans formant part del sistema doncs, no podia assumir.
Era un heroi o un antiheroi o el professor del Club de los Poetas Muertos?
Sí, era un exemple clar de personatge doncs, que intenta fer una divulgació i uns coneixements doncs, de forma diferent i que arriba fins als últims instants doncs, intentant fer valer la seva idea.
Al llarg de la història ens atrapen sempre els mateixos valors quan anem al cinema? Des d'un punt de vista d'encarnació de protagonistes i d'històries?
Els models narratius des de l'antiguitat, des de la mitologia, la mateixa història de Matthew McConaughey i de Murph a Interstellar no deixa de ser la història d'Ulisses, que agafa l'heroi i se'n va, passa tota una sèrie d'adversitats i finalment retorna a casa on es retroba amb els seus sers estimats. Això és la història d'Ulisses. Aquesta també és la història d'Interestel·lar. Què tenim de nou? Doncs tots aquests matisos que s'incorporen, tots aquests valors que s'incorporen en la figura de l'heroi, com per exemple doncs, la intimitat de la persona, de la vida familiar del personatge principal, que això abans doncs, no existia, tots aquests dubtes, tota aquesta frustració que hi ha entorn en aquest personatge que veu com ha d'estar en diferents parts fonamentals en la vida, però que no ho pot arribar tot, com comentàvem abans. És un heroi que és conscient de les seves limitacions. I en aquest sentit, doncs, un espectador doncs, pot establir empatia amb aquest tipus de personatges perquè justament es sent identificat amb això.
D'acord. La societat sent empatia, la societat actual amb les persones que fracassen o les persones que no se'n surten o les persones que mostren debilitat o les persones...
Sí, amb matisos, però sí, podríem mostrar diferents històries. Per exemple, s'està ara en aquesta pròxima edició dels Oscars han estat nominades diferents pel·lícules en què els personatges protagonistes doncs, mostren tota una sèrie de debilitats, mostren que tot i que la figura d'èxit que es podria associar amb ells com la del... qualsevol, des de Spotlight, des d'una investigació periodística que es fa sobre els abusos de l'Església en determinats nens, doncs es veu una història molt dura que hi ha uns actors que decideixen doncs, pronunciar-se al respecte, doncs, que decideixen, a pesar de tots els defectes i de totes les dificultats, doncs, anar en contra de tot això. És una història o són una sèrie d'històries que no només aporten aptituds, sinó també doncs, defectes, i que són imperfectes les persones que formen part.
En canvi, en el món de l'esport, pobre de tu que perdis, no? I que fracassis.
Les representacions en l'esport és diferent, perquè en el cinema l'èxit o les figures d'èxit es mostren a partir d'una visió molt més íntima. Hi ha una narració, és com si la càmera el seguís des de la seva intimitat a la seva esfera personal, a l'esfera pública, i és un vincle empàtic diferent al que pot, tenir l'espectador envers amb ells. En l'esport tot és molt més... És un esport de massa, si parlem d'esport de massa, amb esports mediàtics, el que tu esperes de Lionel Messi no és que et mostrin doncs, com es desperta al matí, com cuida del seu fill, els fills, quina relació amb la seva dona.
I si t'ho mostra, t'ho ha demostrat de la forma més edificant i positiva possible. Eh?
Exacte. El nivell, en aquest sentit, la demostració de símbol és molt més uniforme.
Uh-huh. El que sí que I es a mostra... totes les hores del dia.
Exacte. Llavors, la representació de l'èxit que es pot fer en l'esport és molt més, en aquest sentit, molt més emocional. És en aquest sentit el que se centra en l'altre llibre que vaig publicar.
Doncs, d'alguna manera, l'esport ha substituït altres fàbriques de símbols o de mites, com era el cinema fa, i pot continuar sent-ho, però sobretot allò que monopolitzava el cinema fa anys enrere, ara ho monopolitza l'esport, i dins de l'esport, el futbol, bàsicament.
L'esport és innegable el poder que té en tots els estrats socials, no només en el propi esportiu, sinó en diferents aspectes, tant protocolaris, polítics, socials, culturals, històrics. Sí que és cert que, igual com nosaltres tenim encara el referent de Hollywood, que ve de fora, nosaltres aquí tenim el futbol i el Barça en aquest sentit doncs, com a la institució central, com a transmissió de valors. I és innegable que si tu intentes fer un anàlisi sobre l'esport i sobre la figura de l'èxit en l'esport, aquí a Catalunya doncs, has de parlar del Barça.
El mite de l'èxit esportiu i els mitjans de comunicació.
Correcte.
Un treball que va guanyar l'any 2009 la segona beca d'investigació de la Fundació Esport i Ciutadania, que després va editar Pagès Editors l'any 2013, amb un cert esperit crític també sobre el paper dels mitjans, o com fins a quin punt els mitjans queden retuts davant l'evidència de l'èxit esportiu i sobretot dels colors, i com d'alguna manera es perd aquell esperit més o menys, diguem-ne, de distanciament o de neutralitat que seria bo. Però això forma part de, no sé si dir, una estratègia comercial també?
És una estratègia comercial clara. En aquest sentit, vaig centrar el meu anàlisi ja no analitzant les portades o els continguts dels diaris esportius, que ja juguen aquesta carta de l'emoció, sinó en els diaris generalistes, que per definició haurien de tenir un paper molt més rigorós, molt més objectiu, i que en aquest sentit doncs, l'anàlisi estudiat doncs, evidencia doncs, que es deixen emportar per el mateix ànim i emoció que qualsevol altra portada d'un diari esportiu.
Segurament perquè els diaris generalistes els han anat molt bé tirar veta de l'esport per aconseguir una miqueta més de públic, probablement, no?
Sí, sí.
O ampliar les seves pàgines dedicades als esports perquè dona de si això.
Ven molt més, evidentment, que en un mitjà de comunicació, sigui quin sigui el seu gènere, s'aboqui a l'emoció que en una reflexió mesurada. Moltes vegades veus a Luis Enrique, l'entrenador del Barcelona, en les declaracions postpartit o abans del partit, com és sec amb les preguntes d'històric, i per exemple li preguntaven, és que el Barça ha aconseguit un resultat històric, o li parlaven de les jugades del Messi o del Suárez o del Neymar. Ell, en tot cas, intenta tirar pilotes fora, intenta racionalitzar-ho, i és curiós perquè tots aquests anàlisis que he pogut jo fer amb el meu estudi és la conducta que té el Luis Enrique, per exemple, a l'hora de contestar doncs, els mitjans de comunicació que li fan preguntes.
I això segurament admetent que, va, diguem-ho així, amb tots els matisos que vulgui en Xavier, que perjudicarà la seva imatge o l'empatia que pugui tenir davant de la gent. Com si no li importés massa passar per un home absolutament a vegades distant o fred o contundent a l'hora de contestar als periodistes, no?
Penso que Ell ho té ben clar, que el que li interessa a ell és que és l'entrenador del Futbol Club Barcelona. Té tota una sèrie d'objectius, té tota una sèrie de funcions, de responsabilitats dins de l'equip, que les assumeix amb la màxima responsabilitat i que s'està veient des de l'any passat amb els resultats que està aconseguint aquesta temporada. Molt s'ha de torçar la temporada perquè no aconsegueixi grans èxits també en aquesta. És que està fent una gran feina. El paper dels mitjans de comunicació i el que estàvem parlant de totes aquestes declaracions més fruit d'emocions, d'interessos que hi ha, doncs, per desestabilitzar o per dir, doncs, és que som genials, la figura de l'èxit, doncs, de que quan s'aconsegueixen resultats immediats, doncs, que som els millors del món, som històrics, i quan hi ha una derrota som els pitjors, una actitud de rotisme, doncs ell ha d'adoptar un filtre per tal de tallar, doncs, aquests tipus de missatges i ser molt més constructiu, sobretot en els seus jugadors.
En canvi, a igualtat de resultats, o potser fins i tot amb millors resultats, què té Luis Enrique que no tingui Guardiola, o què tenia Guardiola que no tenia Luis Enrique, per mereixer aquell impacte popular que va acabar, vaja, amb la medalla del Parlament de Catalunya, entre altres coses, i amb algunes frases que han passat ja a la memòria de tothom.
Això ja és més opinió meva i no ho reflecteixo en el llibre, però sí que és cert que havent estudiat aquest fenomen comunicatiu, doncs el Guardiola en aquest sentit sí que transmetia més el fet polític, el fet fenomen social que es vivia i es viu actualment.
Alguns valors sentit, també, ja que veníem d'una conversa de valors.
També. Alguns valors també, doncs, propis, doncs, que es fa propi també del Futbol Club Barcelona i que també es volen fer difusió, però en aquest sentit el Guardiola potser s'accedia la seva funció, i el Luis Enrique ho té molt clar, que ell no vol entrar en polèmiques en aquest sentit ideològiques o en aquest sentit de valors. Ell es manté al marge i ho té molt clar, que el seu objectiu no és caure simpàtic en aquest periodista d'aquest mitjà de comunicació de l'altre, sinó a fer la millor feina possible amb els jugadors que té i després, doncs, aconseguir títols.
Ens agafem el títol del llibre. Què és l'èxit?
L'èxit per l'esport, i vaig recollir tota una sèrie de definicions amb l'anàlisi que vaig fer dels diferents diaris, vaig fer de l'ABC, del Mundo, del diari Avui, de La Vanguardia, del Periódico, dels mitjans generalistes que vaig fer. La difusió que fan és que justament vaig analitzar 3 mesos que va coincidir amb la consecució dels 6 títols que va aconseguir a l'època de Guardiola de la primera temporada, doncs la Copa Lliga i Champions.
3 mesos intensos.
3 mesos intensos on hi va haver molta difusió d'èxit.
On hi va haver de tot, a tota hora.
Exacte. I bé, es parlava d'històric, de llegenda, d'únic, de poden amb tot, de conqueridors, de coronats, de l'art més sublim, de joc de videojoc, al cim del món, tocant al cel.
Faig un parèntesi aquí, no vas acabar amb el cap una mica com una olla o què? Amb 3 mesos continuats d'adjectius elevats,
sí,
al superlatiu,
sí,
diguem-ne,
sí, sí.
O amb la necessitat d'anar trobant fórmules diferents per definir allò que estava passant.
I el més curiós de tot és que dona igual la ideologia de la capçalera del diari en particular, que tots s'acaben repetint. És a dir, pot ser que l'Avui utilitzi el mateix adjectiu d'emoció positiva que ABC.
Segurament perquè no hi ha més adjectius tampoc per utilitzar, no? Quan els esdeveniments s'encadenen d'aquesta manera i són tots tan positius que no hi ha forma de poder, vaja, de trobar més paraules en el llenguatge per poder definir això.
Correcte. Llavors el que es troben els professionals de l'alt rendiment és intentar que el jugador, doncs, es mantingui reflexiu i crític davant de tota aquesta onada de qualificatius completament doncs, espectaculars.
D'acord, i que difícilment, diguem-ne, es presten a un estadi de reflexió interior més o menys autocrític, no? Quan hi ha un entorn tan, vaja, en fi, tan enormement emocional com aquest.
Correcte.
Aquesta era una part del treball, però n'hi havia una altra que anava, per dir-ho d'alguna manera, a dins de la casa on es formen esportistes i, per tant, amb una visió ja molt més personal i allunyada dels titulars dels diaris.
Sí, en la segona part del treball el que parlo em centro més en els professionals del centre del rendiment, en aquest sentit en el CAR de Sant Cugat del Vallès.
Parèntesi aquí, com és allò? Com és el centre d'alt rendiment?
És una institució on hi ha una sèrie on els esportistes adolescents doncs, tenen adolescents i joves i els esportistes que estan allà internats doncs, tant es poden quedar a dormir, tenen allà habitacions, també tenen la part de l'escola i després tenen també doncs, evidentment totes les espais per entrenar i per exercir doncs, el seu esport.
D'acord, la majoria ja estan allà? Totes les hores del dia.
Hi ha alguns que estan becats i que es passen allà tot el dia i hi ha altres doncs, que fan les activitats esportives i després si viuen a prop d'allà doncs, tornen a casa a descansar.
D'acord. Què t'interessava d'allà?
D'allà veure la visió que tenen els professionals de l'alt rendiment sobre l'èxit. És a dir, igual com la primera part del treball es centrava en quina visió tenien els mitjans de comunicació sobre l'èxit, aquesta segona centrava sobre quin ús pedagògic fa els professionals de l'alt rendiment i després també vaig fer un grup de debat amb 10 adolescents de l'alt rendiment, veure com rebien aquests missatges per part de tant dels mitjans de comunicació com també dels professionals d'allà del CAR.
Què va passar?
Doncs els resultats d'aquesta investigació va ser doncs, que efectivament, com parlàvem amb l'exemple de Luis Enrique, els professionals de l'alt rendiment d'allà, dels diferents àmbits que vaig treballar, doncs fan una difusió pedagògica crítica amb els mitjans de comunicació, intentant doncs ser un filtre davant de tots aquests missatges doncs, tan magnífics i també quan la derrota doncs, es dona doncs, ser menys caure's tant i intentar ser més crítics també amb això.
Hi ha una visió negativa dels mitjans?
Sí, la visió que tenen els professionals de l'alt rendiment sí? sobre els mitjans de comunicació és crítica, sobretot perquè parlen doncs, que es dona poca difusió a l'esport femení, s'utilitza sobretot, es dona difusió sobretot en l'esport mediàtic, pensa que en el CAR de Sant Cugat hi ha disciplines que podríem veure en els Jocs Olímpics, de waterpolo, tenis taula, aquest tipus d'esport que quan arriben als Jocs Olímpics sí que estan en la primera línia, en la primera pàgina del diari, perquè després doncs, veus campionats del món de natació i tot això i té un paper molt més secundari o fins i tot residual en un mitjà de comunicació. Llavors, en aquest sentit, en aquests dos aspectes, a més dels valors que s'associen a l'èxit en els mitjans de comunicació, en aquests tres aspectes són molt crítics.
Apuntes també en les conclusions que hi ha una diferència molt evident a la forma de tractar el valor d'un grup i el valor de la individualitat.
Sí.
D'alguna manera, el paper de cadascú, o el paper del grup en la consecució de l'èxit, o el paper de l'individu en la consecució de l'èxit. Ens agrada, i això gairebé, no sé si ens ho podríem ficar tots, ens agrada personalitzar.
Correcte.
Des d'un president de govern fins a un jugador de futbol o el líder d'un partit polític, ens agrada personalitzar. Forma part de la condició humana.
Sí, sí, sí. I els mitjans de comunicació doncs, es centren sobretot en la individualitat. En un esport d'equip sempre es focalitza l'atenció en qui fa el gol o en qui marca. En canvi, amb segurament altres actors dins de l'equip doncs, que han treballat tant o més o que la seva figura ha estat tan destacada o més com el qui ha aconseguit doncs, el resultat o que ha aconseguit aquell objectiu, doncs no se li presta atenció. En aquest sentit funcionem així. En els mitjans de comunicació se centra molt en l'individualitat. Els professionals de l'alt rendiment el que intenten promoure doncs, és això, no només importa l'individu, no només importo jo, sinó també doncs, el fet de formar part d'un equip i després també tots els professionals que ajuden i que amb el seu esforç doncs, intenten doncs, aconseguir els objectius de tot el grup.
D'alguna manera, professionals i alumnes assumeixen aquest context? Això no canviarà?
En alguns aspectes...
No sé si una mica resignats o no, o en alguns aspectes i disposats a lluitar per fer valer posicions.
En aquest sentit, el meu treball tampoc no era... El meu objectiu en cap moment era crítica o establir una crítica uniforme en els mitjans de comunicació i després mostrar-me doncs, massa fàcil amb el discurs que puguin adoptar els professionals del centre del rendiment. Llavors sí que en aquest sentit sí que promouen en el CAR de Sant Cugat del Vallès i els professionals de l'alt rendiment tota una sèrie de valors, però que algunes vegades les noves tecnologies i les dinàmiques que s'han establert allà, que funcionaven fa 15 anys enrere, doncs segurament ara s'haurien de replantejar, perquè la visió de l'èxit moltes vegades no arriba com voldrien els professionals de l'alt rendiment d'allà, i que segurament seria necessari fer un replantejament sobre això.
O sigui que la visió de l'èxit no és, per exemple, que tinguis tants amics a Facebook o tants likes a una publicació.
Exacte, ho vaig veure sobretot amb l'anàlisi que vaig fer dels adolescents de l'alt rendiment en les xarxes socials, que ells mateixos reproduïen molts casos titulars que podrien veure en mitjans de comunicació, on jo he guanyat, jo he estat aquí, he aconseguit això. Llavors veies realment que estava molt bé a nivell teòric el discurs que adoptaven els professionals de l'alt rendiment, però després veies les webs federatives de cada esport que utilitzaven el mateix discurs que els mitjans de comunicació, o els mateixos esportistes de l'alt rendiment adolescents, que veies doncs que seguien el mateix joc que els mitjans de comunicació. Llavors veies que s'havien d'adoptar mesures i que possiblement era necessària alguna reflexió al respecte.
Suposo que una reflexió que gairebé de passaria l'àmbit dels professionals i dels alumnes del CAR en aquest cap de setmana en què la Federació Catalana posa en marxa aquesta campanya precisament adreçada a pares i mares, escoles de futbol, i com d'alguna manera hi ha molts pares que pensen que el seu nen o que la seva nena arribarà a ser, i per tant no se'n poden estar d'un comportament una miqueta més, diríem, pragmàtic o racional davant de determinades coses, no? O sigui que si de ben a baix ja comencem així, suposo que és difícil.
Has donat efectivament en el clau de que els pares i l'entorn de l'esportista adolescent de l'alt rendiment és un agent socialitzador completament important, incontestable, i que també s'ha d'educar aquests tipus d'agents socialitzadors, perquè també condicionen també molt els missatges que rep l'adolescent. Llavors sí que és necessari no només treballar amb l'esportista, sinó també amb el seu entorn i amb els seus pares, evidentment.
L'esport dona molts diners.
Correcte.
Sí. I això, no sé si d'alguna manera també canvia molt la percepció de les coses.
Sí, podem distingir sobretot entre els esports d'alt rendiment, com els que hem parlat, i després els esports mediàtics, que estarien per sobre de tot el futbol en el nostre país, i en tota Europa i tot el món, però sobretot a Europa. I sí, l'esport mediàtic és una transmissió no només de negocis, sinó també és una transmissió de valors, i en aquesta transmissió de valors, doncs, un es configura la identitat pròpia i també la del grup, i és necessari doncs veure quin tipus de missatges mediatitzats ens arriben com a ciutadans, i posar-los en dubte i posar-los en reflexionar sobre ells.
És difícil reflexionar sobre els valors quan parlem de contractes que poden ser multimilionaris amb persones de 20 anys o de 18 o de 19?
Sí, és espectacular veure com la joventut catalana viu una situació completament precària amb contractes, i veus per altra banda doncs aquests joves esportistes doncs que tenen contractes multimilionaris que bé, viuen amb una bombolla, que moltes vegades és necessari doncs que trepitgin de peus a terra i vegin també que la realitat d'aquests aficionats que els segueixen tant de forma tan acrítica moltes vegades, doncs viuen una realitat completament diferent. Penso que molts esportistes, i es fa pedagogia sobre això, intenten tenir aquesta visió més realista, però sí que és cert que hi ha una diferència completament incontestable.
El mite de l'èxit esportiu i els mitjans de comunicació, llibre editat per Pagès Editors, llibre d'en Xavier Mirabent, i El tiempo del antihéroe, la masculinidad en el cine de Hollywood, que poden vostès llegir en el blog d'en Xavier Mirabent, o podran accedir també en el nostre web amb la publicació d'aquesta conversa. Xavier Mirabent, gràcies.
Moltes gràcies, Vicent.
Sort en el futur, com no.
Gràcies.
A les 11, en 5 minuts tornem. Un home que va viure a la residència helvètica i que va escoltar l'entrevista que li varen fer al besnet del propietari, hi ha alguna cosa que vol matisar. Fins ara.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.